De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Què tal? Salutacions, bona nit, amics i oients del De Llibres i Més. Nova setmana, nou dissabte, que us acompanyem a través de Ràdio Estel amb diferents propostes literàries i culturals. Avui ens endinsarem en l'última novel·la del conegut escriptor i columnista Juan José Millás, que té per títol La Mujer Loca. Està editada per Seix Barral i aquests dies la promociona per diferents indrets. En aquest cas, Juan José Millás entrellaça magistralment realitat i ficció per abordar el tema de la mort digna. Avui escoltarem un fragment d'un dels seus capítols, del capítol d'aquesta nova i interessant novel·la.
A Ràdio Estel,
De Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
I a l'espai de l'entrevista avui conversem amb Ana Maria Merino, que és la responsable de l'àrea de gestió del coneixement de Sant Joan de Déu a Catalunya i també a l'Aragó. I amb en Biel Cadilla i el Entre Bambalines farem un nou repàs a les novetats i a la crítica teatral de la setmana. Avui també entrevistarem el director de New Order, Sergi Pompermayer. I com cada setmana, amb Mar Arenaza, tindrem una nova recomanació literària. Comencem.
Llibres, literatura i més.
Pobrema, por ejemplo, jamás había sido escrita ni pronunciada. No estaba en ningún libro ni en ningún periódico, no formaba parte de ninguna canción, de ningún verso ni de manual alguno de instrucciones. Nadie la añadiría a la lista de la compra. Pobrema estaba excluida del mundo de las palabras que no toleraban su presencia. Si se acercaba a un libro, le cerraban el paso antes de que cruzara la cubierta. Si a un diálogo, era rechazada por los que participaban en él. Si a un taller de etiquetas o rótulos, terminaba en el cubo de la basura, junto a los desperdicios de la jornada. Inhábil para pertenecer a nada o a nadie, se ocultaba durante el día y por la noche salía a respirar, pegándose como los insectos nocturnos a las ventanas en las que había luz. Si descubría a alguien escribiendo o hablando al otro lado, intentaba llamar discretamente su atención con la esperanza de que solicitara sus servicios. Lejos de eso, la gente corría las cortinas o bajaba las persianas como quien vuelve la vista frente a un espectáculo desagradable. Todo esto se lo contó la palabra Pobrema a Julia una noche que se coló en su habitación y revoloteó como un insecto alrededor de la lámpara antes de posarse con mil cautelas en el borde de la mesa. La chica dice que levantó los ojos del libro de gramática que tenía delante y preguntó a Pobrema qué hacía allí. «Yo, nada», dijo Pobrema. «¿Y tú?». «Yo estudio lengua», confesó la chica. «Entonces sabrás decirme por qué, siendo una palabra, no me aceptan en ninguna frase». Julia dice que tomó un diccionario que había sobre la mesa, junto al libro de texto, y lo abrió para buscarla, pero no dio con ella. «No estás aquí», dijo. «¿Cómo voy a estar ahí si estoy aquí?», respondió Pobrema. «Las palabras pueden estar en muchos sitios a la vez, pero si no estás aquí, no estás en ninguno, porque no existes. ¿Cómo puedes hablar conmigo si no existo?». «No lo sé, también hablo con personas imaginarias. Las personas imaginarias, sin existir, tienen una capacidad especial para comunicarse con las reales. Pero para ser una palabra has de significar algo, como para ser médico necesitas un título». «¿Y qué es el significado?». Julia hizo ademán de responder, pero al no dar con las palabras adecuadas, prefirió consultar de nuevo el diccionario. «Aquí dice que el significado es el contenido semántico de cualquier tipo de signo». «¿Y eso qué quiere decir?». «No lo sé». «Busca semántico, a ver qué pone». «Busco semántico». «Dice que es lo perteneciente o relativo al significado de las palabras». «Pues hemos vuelto al principio», se quejó Pobrema. «Sí», dijo impotente la joven. «Pero para ti, ¿qué es el significado?», preguntó ahora la palabra inexistente. «Sé lo que es, pero no sé explicarlo». «Esfuérzate un poco, coño». «Vamos a ver, mesa quiere decir mesa y árbol quiere decir árbol. E idiota quiere decir idiota, así que cuando dices mesa, ves una mesa dentro de tu cabeza, y cuando dices árbol, ves un árbol, y cuando dices idiota, ves a un idiota. Pero si dices pobrema, no ves nada, porque pobrema no quiere decir nada, por eso no eres una palabra. ¿Y no podría ser una palabra falsa? ¿Falsa? ¿Cómo? Pues como hay falsos policías, o falsas monedas, o enfermos falsos, no sé si hay palabras falsas. Bueno, entonces, ¿qué soy? La verdad no sé. La joven dice que se encogió de hombros y regresó a lo suyo mientras pobrema permanecía pensativa. Pasados unos minutos, la palabra inexistente volvió a hablar. Dijo, ¿y tú no podrías arreglarme lo de la falta de existencia? La chica observó detenidamente a pobrema. Luego sonrió malignamente, como si se le hubiera ocurrido algo divertido o perverso, y dijo, tal vez sí. Desnúdate y túmbate en este folio.
El tema dels dobles literaris és un tema recurrent en l'escriptor Juan José Millás. A la seva darrera novel·la, La mujer loca, publicada per l'editorial Seix Barral, escriptor i personatge es desdoblen en un enginyós mecanisme que entrelliga la realitat i la ficció, generant un interessant qüestionament sobre el tema de la mort digna, la bellesa i el procés d'escriptura. El desdoblament a la literatura és la metàfora del caràcter contradictori que és part de l'essència de la naturalesa humana. La novel·la es va inspirar en Carlos Santos, un home amb una malaltia incurable que va tractar amb Millás a través de l'associació DMD, Derecho a Morir Dignamente, perquè escrigués un reportatge per al País Semanal sobre la decisió de posar-li fi a la seva vida. Emèrita és el personatge que l'escriptor va crear a partir de les experiències nascudes a partir d'aquesta entrevista. L'Emèrita està molt malalta i decideix recórrer l'eutanàsia. Tot i ser una decisió meditada, és a partir de la determinació de treure's la vida que la seva realitat, aparentment insulsa, comença a transitar una dimensió o una envergadura força important. Explica Juan José Millás el reportatge fet a Carlos Santo l'any 2010 que, en trobar-se amb aquest home, va descobrir una curiosa sincronia entre tots dos. A més de la insignificant diferència d'edat, Carlos Santos era tan sols 2 anys major que Millás, es va sentir reflectit en una sèrie de tics característics de les persones d'aquesta generació que el van impressionar. Carlos Santos volia que l'acompanyés en els seus darrers moments de vida, però Millás es va sentir incapaç de fer-ho. A la novel·la La mujer loca, Juan José Millás, gairebé com una mena de compensació amb Carlos Santo, acompanya Emèrita fins a l'últim moment. La novel·la gira entorn a 2 personatges principals. Un és l'Emèrita, aquesta malalta terminal que decideix treure's la vida. L'altra és la Júlia, una jove peixatera que per les nits estudia gramàtica i en el seu temps lliure ajuda a cuidar l'Emèrita. La Júlia coincideix amb Millás a casa de l'Emèrita durant les visites de l'escriptor que prepara una entrevista sobre l'eutanàsia. D'aquesta manera, l'escriptor irromp a la trama de la seva pròpia novel·la. La Júlia és una dona boja que diu coses molt assenyades sobre el llenguatge i que personifica el dilema de l'escriptor que s'enfronta a la dictadura de les paraules que intenten condicionar l'experiència de l'escriptor. La novel·la La mujer loca de Juan José Millás convida el lector a discernir constantment entre això que és el veritable o fals i també a reflexionar sobre els límits de la realitat i la ficció.
La cultura a De llibres i més.
Anirem tots al paradís. Així de clau tenen Marí Balmarí i Daniel Margarat en el llibre en què parlen del cel i de l'infern amb un llenguatge d'avui. Anirem tots al paradís. El judici final en qüestió. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat.
Sant Joan de Déu disposa té un grup provincial de gestió del coneixement del qual en formen part diferents centres de l'Orde, entre ells, per exemple, el campus docent. Avui conversem amb Ana Maria Merino, que és cap de gestió del coneixement i comunicació de la Fundació Recerca. Bona nit, Ana, i benvinguda.
Hola, bona nit.
El de Llibres i Més. Parlem d'aquesta àrea de gestió del coneixement. Primer de tot, per contextualitzar, per situar els nostres oients, què és la gestió del coneixement?
Doncs és una cosa una mica complicada d'explicar. Molta gent, o la majoria de les persones, l'associen doncs, al procés de captació, gestió i difusió de la informació del coneixement que estem en una empresa o en el món en general, si parlem una mica més ampli. A mi m'agrada explicar-ho perquè s'entengui d'una altra forma. I és quan una organització el que volem és gestionar el coneixement, el que realment volem és que quan les persones que treballen amb nosaltres surtin per la porta, doncs allò que saben es quedi dins de la institució.
Uh-huh. Això seria la gestió de tot el
Això
coneixement.
Això seria intentar gestionar el coneixement que tenen les persones. Clar. De la institució. Una vegada n'hi ha un coneixement que és coneixement explícit, que està en els llibres, en els documents, en els protocols que es fan...
I que tothom el pot tenir accés, no?
I que tothom pot accedir. I després n'hi ha un altre coneixement que el tenen les persones en la seva pràctica diària, ja sigui pràctica assistencial o pràctica de gestió. I aquest és a vegades el repte més important, que es quedi dins i que altres en puguin aprendre d'això que en saben les persones expertes en algun tema.
Clar, per això el terme gestió, no?, d'aquest coneixement que tenim.
Exacte, com fem per captar això? Clar. Deixar-ho en algun lloc i que després en algun altre pugui treure'n profit.
Uh-huh. Hi ha tres grans àrees, oi?
Bueno, tenim com tres projectes diferents, tenim més, però tres principals on treballem des d'aquest grup de gestió del coneixement.
Uh-huh. I quines són? O quines serien aquests tres projectes?
El primer és l'eina més principal, que és doncs, la intranet corporativa. Doncs el portal provincial que nosaltres en diem és una eina que tenen moltes institucions i que permet que a través d'aquesta eina la gent pugui penjar documents interessants, fer aportacions d'anuncis sobre coses que saben i que volen que altres persones de la institució coneguin. Vull dir, és un portal no de lectura, sinó és un portal d'aquests tipus de 2.0. Vull dir que la gent comenta, aporta, valora...
Uh-huh. És a dir, allà està tota la informació que compartiu vosaltres, a nivell intern.
A nivell intern, però a nivell intern de la província. Vull dir, la província...
De tota l'ordre.
De tota l'ordre a la província de Sant Rafael Aragó, que som uns quants centres al llarg de la Mediterrània i del nord Pamplona i Madrid.
Suposo que genera molta informació, no?
Exacte, sí, genera moltíssima informació. Som més de 5.000 usuaris utilitzant-lo i doncs, tenim més de 250 comunitats virtuals. S'han consultat o s'han pujat més de 10.000 documents cada any. Vull dir, és un lloc on aboca allò que la gent sap o allò que la gent veu amb algun document o amb alguna informació en algun diari i ho aboca allà, o alguna reflexió.
S'aboquen allà, però no sé si passa per algun control, no. Si es gestiona... Si, no?
No, perquè la filosofia és, si poses controls, la gent es retreu. Nosaltres no hem posat control i mai no ha passat
però potser
res.
Però no la paraula control, sinó supervisió.
No hem validat res. Pensem que el que es posa allà, doncs... No hem vist mai que la gent posi allà una cosa doncs, que no pugui
clar, ja
posar.
Ja té la credibilitat, diguéssim, prèvia.
Sí, a més,
prèvia.
Tot el que es posa surt la persona que ho puja. Vull dir, sempre pots buscar la persona que ho ha pujat i dir-li, oi, aquest contingut, doncs pensa que té un copyright, recorda que no cal pujar o no pots pujar-ho, o li pots dir aquesta imatge, té drets o no. Recordem que també estem dins d'un entorn intern. Vull dir que el control doncs, sobre els continguts... No es fa, però si algú veiés alguna cosa doncs, que per algun motiu o legal no pot estar allà, doncs ho comentaríem i més podríem buscar la persona.
Uh-huh. Parlem també del campus docent o, de fet, de projectes que estan vinculats a campus virtual, no?
Sí, el campus virtual és la plataforma d'e-learning o d'ensenyança online que té el campus docent i que és un projecte que va sorgir del campus i dins també d'aquest grup de gestió del coneixement. I el que es vol és això, abocar en aquesta plataforma tots aquells cursos que es fan dins de l'àmbit del campus docent i que en puguin oferir-se doncs, a tota la gent del campus o als estudiants propis del grau o dels cicles.
Uh-huh. Hi ha també l'editorial.
Exacte.
En aquest cas que són Edicions Sant Joan de Déu. No?
Edicions Sant Joan de Dios, però és una editorial en castellà perquè volem abarcar tot el país, perquè la província doncs, està en diverses comunitats autònomes d'aquí d'Espanya, i és una editorial doncs, que va sortir això. Em sembla que fa poc vau parlar d'aquest tema, però fa un parell d'anys, i ja tenim uns quants llibres, i tenim una botiga virtual.
De fet, és una referència, no?, en l'àmbit hospitalari, en l'àmbit de la sanitat, és una referència, no?, de les publicacions que surten de l'editorial.
Sí, bueno, tenim algunes publicacions, pues, que són publicacions que surten del coneixement que tenen els nostres professionals. Doncs ha sorgit un llibre de cuidats, de cuidadors, doncs ha sorgit també un llibre molt de l'àmbit sanitari, doncs d'un metge que treballa amb neonats i que és un llibre molt assistencial.
I, bueno, que també ens ha visitat aquí, el
exacte,
doctor Àlix.
Exacte, el doctor Alfredo García Àlix. I van sorgint coses, sobretot el que volem, o el campus i Ediciones San Juan de Dios, el que vol és donar sortida a aquell coneixement que tenen els nostres professionals i que a vegades doncs, publiquen en alguna revista, però a vegades el que volen també és tenir un altre tipus de suport. Suport llibre, ja sigui paper o digital.
Fins i tot hi ha també reconeixements, no? Hi ha el Premi a l'Hospitalitat.
Sí, aquest és un projecte que va sortir d'aquest grup, o sigui, va ser una cosa exclusiva d'aquest grup, i el que volíem, la nostra intenció és que a vegades es premien moltes coses. El Premi al millor pòster, el Premi a la millor comunicació científica o social, el Premi a la, pues, no sé, a la millor projecte competitiu o no competitiu. Es premien coses, però mai en una institució com la nostra s'havia premiat l'hospitalitat, que és el nostre valor, el core, clar, de la nostra institució.
És l'essència, no?
Clar, potser dius, no cal premiar l'hospitalitat perquè l'hospitalitat està intrínseca amb la nostra institució i amb els nostres professionals, o sigui, cadascú la portem. Però era una manera de fer un reconeixement. I a més era una manera de saber què feien els centres i els professionals per transmetre aquesta hospitalitat. I tu pots xerrar en els passadissos, però el que fa Pamplona o el que fa Mallorca o el que fa un centre de Madrid o d'aquí de Barcelona...
Clar, no pots tenir controlat des d'aquí,
no
o no
saps,
ho saps.
No, si
saps,
no parles, clar, amb els professionals. Llavors era una manera de recollir experiències que fan que els nostres professionals, germans, col·laboradors, voluntaris, fan amb la seva tasca per portar l'hospitalitat durant la seva assistència, ja sigui assistència com assistència sanitària o assistència amb persones sense sostre o sense llar, com a la part de gestió. Vull dir, el que fa el professional, el col·laborador, el germà, el voluntari, perquè transmeti l'hospitalitat en el dia a dia de la seva tasca professional.
També és una mica fer germà, no? Suposo, entre tota la comunitat.
Sí, clar, era també una manera de veure què fan altres, puc fer-ho jo igual? Puc fer-ho diferent?
Són,
ho puc adaptar?
També, no? Clar.
Clar, si ho fan allà, jo no ho puc fer aquí amb els meus usuaris o amb els meus pacients. És una manera també de fer xarxa. Cada any es presenten entre 15 i 20 projectes. Vull dir, més un per
centre. Hi ha interès, no?, també per presentar aquests, clar.
Sí, i no tant pel premi, perquè el premi al final no és, és un viatge...
És el reconeixement,
sí,
no?
Sí, és un viatge de Granada, doncs, a la cuna de Sant Joan de Déu, que no és... vull dir, un premi suspensiu.
Està bé,
està bé.
Granada, no?
I a més és per fer caliu, per conèixer també les arrels.
Clar.
És més el reconeixement de saber que altres persones poden conèixer què fas tu i el teu equip per portar aquesta hospitalitat, doncs, a les persones que assistim.
I per acabar, Anna, com és el teu dia a dia com a cap de gestió del coneixement i comunicació de la Fundació Recerca?
Home, jo treballo, aquest nom és una mica llarg, difícil d'entendre, però jo treballo, soc bibliotecària, soc documentalista i treballo en diversos àmbits. Un dels àmbits és la biblioteca, que ja en si és un espai de coneixement.
Clar.
I llavors fem moltes coses perquè la gent sàpiga quins fonts d'informació existeixen i nosaltres, per exemple, en el bloc de la biblioteca aboquem tot el nostre coneixement sobre el que sabem perquè altres persones ho captin. No només les persones de la institució, sinó que és un bloc obert a tothom. Però el meu àmbit també està, doncs, el tema de la intranet provincial, que treballo molt directament, o a través de la comunicació que es fa a nivell de recerca, de tota la recerca que es fa a Sant Joan de Déu, tant dels hospitals com dels centres socials.
Una recerca que suposo que és imparable, no?
Sempre... Bueno, la recerca cada cop és més competitiva i nosaltres cada cop estem, penso que, avançant de mica en mica, cada any més de 250 publicacions científiques amb factor d'impacte, més de 100 projectes a l'any oberts. Vull dir, penso que estem avançant, que Sant Joan de Déu està ben posicionat i crec que, bueno, podem anar més, però jo crec que ara estem en un punt àlgid.
I, a més, suposo que amb l'afegit o la importància de que això es doni a conèixer, no?, la societat.
Clar, el nostre interès, des de, per exemple, la Fundació de Recerca, que és un dels centres transversals que té l'ordre, doncs captem això, intentem ajudar a tots els investigadors de l'ordre, tant els que són de l'àmbit assistencial com de l'àmbit social, perquè també es fa recerca a l'àmbit social, i el que intentem és això, de donar difusió a el que fan, als projectes, a les publicacions, a tots els resultats de la recerca. Al final, què és el que han fet per aconseguir millorar la salut i la qualitat de vida de les persones que assistim.
Començàvem l'entrevista parlant de què és la gestió del coneixement i l'acabem. És fàcil fer tota la gestió d'aquest coneixement?
No, no és fàcil. És un repte i, a més, a cada institució és diferent, perquè les institucions són diferents, les persones són diferents, els circuits són diferents. És una cosa que es pot fer, però penso que és com... quan parlem de gestió de coneixement, a vegades... diem, sembla que és com menjar-se un elefant i no et pots menjar un elefant. L'has de tallar.
Clar.
I menjar-te les diferents parts,
trossos,
no? És que, em sembla que hi havia un símil en un llibre que vaig llegir fa poc i és això, la gestió del coneixement és una cosa molt
àmplia,
gran,
no?
Molt gran, no? I no pots menjar-te la sencera, sinó que has de fer petits projectes que t'ajudin a això, a poder a donar aquest coneixement que tenen les persones, de la manera que sigui, perquè altres se ne puguin aprofitar.
Doncs avui ens ha acompanyat Ana Maria Merino, que és la cap de gestió del coneixement i comunicació de la Fundació de Recerca de Sant Joan de Déu, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Gràcies, Anna.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Cincuenta intel·lectuales con luz propia. L'últim llibre de Juan José Tamayo amb les biografies dels personatges més importants de la teologia crítica del segle XX. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat.
La cultura a De Llibres i Més.
Nova setmana, que saludem Mar Arenaza. Mar, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina proposta ens portes aquesta setmana?
Doncs avui us porto un llibre molt bonic i que la veritat em m'ha encantat. Es diu Les xiques de campo i està escrit per l'autora irlandesa Edna O'Brien. Uh-huh. I l'ha publicat l'editorial de Madrid, Errata Natura. I ha estat la primera vegada doncs, que es tradueix, no?, aquesta obra al castellà, tot i que és una obra dels anys 60, i val molt la pena, la veritat és que és fantàstica. En aquesta obra, la seva protagonista és una noia adolescent que es diu Kathleen, d'una família doncs, que havia estat en un cert nivell econòmic i bueno, ara s'ha quedat doncs, amb molt menys del que tenia. El mateix llibre ens el narra ella i ens explica doncs, les seves experiències i vicissituds en la Irlanda dels anys 50. La veritat és que es llegeix molt, molt fàcilment, és molt interessant i molt autèntic. Clar, ella va vivint no, tota una sèrie de canvis en la seva vida, sobretot també doncs, coses que passen, aconteixements inesperats, que pues, de cop t'aixeques un dia, penses que les coses van d'una manera i te'n vas a dormir quan tot ha canviat i no saps ben bé on aferrar-te. La veritat és que l'acció si en una zona rural a prop de Limerick, a Irlanda, i acaba a Dublín, a la capital. I tots els personatges que retraten, doncs, tots giren al voltant d'aquesta noia, que és molt, molt humil, molt ben criada i ben educada. I, clar, doncs aquí trobem de tot, no? Tota la gent que l'envolta, des de la família, coneguts, la seva amiga de la infantesa, que es diu Baba, que, bueno... és tot el contrari d'ella, però bueno, que sempre acaben juntes no? I s'han d'anar combinant entre elles dues. El retrat que fan és, ja et dic, és molt autèntic i molt irlandès.
Explica,
no?
Per tant,
pensar...
explica les característiques no? de l'Irlanda dels anys 50.
Totalment, sí, i no només dels anys 50, sinó aquest caràcter que tenen ells, no? Que és així com... molt sincer, també molt humil, però alhora tenen aquest punt de... jo crec molt en el que faig, no? Vull dir que és molt autèntic. Si mai heu anat a Irlanda o coneixeu gent irlandesa i que és d'aquesta mena, no? Que és tan autèntica, doncs la veritat és que aquest llibre us ho percebeu molt i molt bé.
Uh-huh.
I a part que està molt ben escrit. És una autora que encara és viva, és molt gran, però encara és viva, i en el món anglosaxó, ja no dic amb les lletres irlandeses, és molt reconeguda, però aquí es coneix molt poc. I ara tot just aquesta editorial, Errata Naturae, pues, està recuperant tota la seva obra, que abans sí que s'havia publicat per Lumen, però que no, són llibres que ja estan descatalogats. I la veritat és que és una gran oportunitat per retrobar-la, per conèixer-la, si de cas, i està molt ben escrita, molt autèntica, i bueno, us la recomano de veritat.
Aquesta editorial, Errata Naturae, que és petita, Mar?
Sí, és d'aquestes independents que fa uns anys que van sortir i que es defensa molt bé. Tria molt bé els llibres que publica, i la veritat és que és molt interessant seguir-la.
Uh-huh.
Sí, la veritat és que sí. I ara ja han publicat un altre llibre de la mateixa autora, que seria com a continuació, tot i que es poden llegir independentment, que es diu La xica de ojos verdes, que són els mateixos protagonistes.
Uh-huh. Doncs recorda'ns l'autor i el títol.
El títol és La xica de campo, ho va escriure Edna O'Brien, i ho ha publicat Errata Naturae.
Marc, gràcies, com sempre, i fins la propera setmana, fins al proper dissabte.
Fins al proper dissabte. Bona nit.
Entre bambalines, amb Biel Cadilla.
Biel Cadilla, bona nit.
Hola, bona nit, Emili.
Comencem repassant les notícies que ens ha deixat la setmana, i la primera ens arriba dels Estats Units amb la cerimònia dels Premis Tony.
Doncs sí, els Premis Anuals del Teatre Nord-Americà que es van lliurar dilluns i que van tenir dues grans triomfadores: la comèdia negra A Gentleman's Guide to Love and Murder i Hedwig and the Angry Inch. Es van endur quatre estatuetes cadascuna, la primera com a millor musical d'estrena, millor director, millor llibret i millor vestuari, i la segona com a millor reposició musical, millor actor i millor actriu secundaris en un musical, i també millor il·luminació. La gala la va presentar l'actor Hugh Jackman.
I seguim a l'estranger, perquè el Teatre Català arriba fins a Itàlia.
Bé, més ben dit, hi ha arribat el director Lluís Pasqual, i no és la primera vegada. El director del Teatre Lliure va estrenar dilluns l'obra final de Partida de Samuel Beckett al Teatro Stabile de Nàpols, en el marc del 7è Festival de Teatre d'aquesta localitat, al qual ja va participar l'any 2011. Pasqual dirigeix en aquesta ocasió a quatre actors italians, amb els que té previst fer una gira per Itàlia al gener, i després potser la portarà a casa nostra. Per cert, que en la presentació de l'espectacle, Lluís Pasqual va fer unes declaracions en què comparava el teatre de l'absurd de Beckett amb l'absurditat que per una pel·lícula porno l'IVA sigui del 4% i per a Hamlet, en canvi, del 21%.
Doncs sí, el Teatre de Bescanó se les torna a empescar per vendre entrades bé de preu.
Sí, després de la venda de pastanagues en lloc d'entrades per burlar l'IVA, ara el teatre d'aquest petit municipi gironí ha llançat una nova campanya de descomptes, l'han anomenat Qui no corre, vola, i inclou descomptes de fins al 60% per 15 espectacles diferents, entre els quals, atenció, destaquen Els dies feliços, amb Emma Vilarasau, Losers, de Marta Butxaca, La gran il·lusió del Mago Pop i Pulmons, de Duncan Macmillan, entre d'altres. La campanya comença dilluns a través de la pàgina web del Teatre de Bescanó.
I acabem amb la nova directora artística del Liceu.
Sí, que serà l'alemanya Cristina Scheppelmann, ocuparà la vacant que va deixar Joan Matabosch ara fa 8 mesos, quan va decidir acceptar l'oferta del Teatre Real de Madrid. Scheppelmann incorporarà al Liceu, s'incorporarà al setembre. Actualment, i des del 2012, és la directora general i artística de la Royal Opera House de Mascat, a Oman.
Tot això és el que fa l'actualitat de la setmana. Fem també un cop d'ull ara a la cartellera i en destaquem la nova perla d'Oriol Brogi i companyia.
Exacte, perquè la companyia La Perla 29, que fins fa poc arrasava el Romea amb l'Orfe del Clan del Zau, torna ara amb Cels, de Waidi Muawad, l'autor d'Incendis. En aquesta ocasió es tracta de la història d'un segrest i d'una organització secreta que lluiten contra el terrorisme. Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb Xavier Boada, Eduard Farelo i Ernest Villegas, entre d'altres, estrenen dimecres vinent, dia 18, a la Biblioteca de Catalunya, i de moment sense data de finalització.
I una reflexió sobre la immigració.
El Lliure de Montjuïc acull durant 4 dies, del 19 al 22 de juny, la Ronde de Nuit de Le Théâtre Aftab, en Voyage, la companyia nascuda dels teatres Karian Magnukic va fer a l'Afganistan des del 2005. Es tracta d'una obra en francès i en dari, sobretitulat en català, que ens explica la història d'un immigrant afganès que fa de vigilant en un teatre i que una nit molt freda dona aixopluc a un grup de compatriotes seus.
Els límits del teatre.
Això és el que exploren els integrants del laboratori de creació jove de la Sala Beckett, els malnascuts, de Pablo Macho Otero, una mostra pública del treball realitzat durant l'any per aquests joves talents dirigits per Chiqui Blasi, una obra realísticament absurda, avisen, que es podrà veure només 3 dies, dijous, divendres i dissabte vinents a la Sala Beckett i amb el sistema de la taquilla inversa, és a dir, que cada espectador tria el preu després de la funció.
I una immersió en el món de Virginia Woolf.
Sí, dins del cicle Atrium Lab se'ns presenta El desvetllament d'una papallona nocturna, un espectacle dirigit i escrit per Eles Alavedra, on a partir de fragments de l'obra de Virginia Woolf es qüestiona la responsabilitat que ha d'assumir com a escriptora en alguns temes de caire social. La podreu veure els dimecres, dissabtes i diumenges a la Sala Atrium des d'aquest dimecres vinent, dia 18, fins al 29 de juny.
Biel, en Jordi Vilches ens parla dels amors impossibles.
Exacte, l'actor i dramaturg gironí estrena Impossible Love Corporation, un monòleg sobre els amors impossibles que resisteixen, i Vilches signa la dramatúrgia, la direcció i també la interpretació d'aquest personal espectacle que es podrà veure del 19 al 22 de juny a l'Antic Teatre.
I una cita ineludible pels amants del ballet.
Sí, la Russian Classical Ballet porta al Teatre Victòria al Llac dels Cignes de Tchaikovsky, també s'hi estarà en pocs dies, del 19 al 22 de juny.
I acabem amb el retorn de la cubana.
Sí, la companyia de Jordi Millán torna a Barcelona amb el seu campanar d'esdebuda després d'una gira per l'estat espanyol. 2 anys després d'estrenar-la, la cubana porta de nou aquesta comèdia al Teatre Tívoli del 20 de juny al 3 d'agost.
Les arts escèniques, els autors, les tendències, les curiositats, les novetats teatrals, tot a Entre Bambalines.
I com cada setmana, a banda de repassar les estrenes, fem també un cop d'ull a la crítica, via el que destaquem avui.
Doncs mira, l'aplaudiment unànime és per la reposició del Loco i la Camisa, de Nelson Valente, al Teatre Romea. Xavi Pardo, la revista Butxaca, la qualifica de petita joia de la dramatúrgia argentina i afegeix Nelson Valente signa un text ben trenat, amb escenes rodones, capaç de fer saltar l'atenció pels aires en el moment precís i congelar el somriure de l'espectador gràcies també a unes interpretacions de matrícula que desprenen veritat des del primer minut. Una meravella, diu. Al Time Out, Juan Carlos Olivares escriu El Loco y la Camisa és un altre magnífic exemple de l'escola interpretativa argentina i el seu naturalisme adaptat fins i tot a les situacions només en aparença costumistes. La companyia està excel·lent, però caldria destacar com s'imposa en poques paraules i importants mirades al convidat, al nuvi, l'actor José Pablo Suárez. Santi Fondavila, a l'Ara, diu un text brillant i una interpretació amb moments genials, covada durant mesos i mesos per uns amants irreductibles del teatre. Qui porta la funció, és clar, és el Boig, un personatge histriònic del qual Gabriel Beck fa una superba creació amb una direcció d'actors imponent. Corrin a veure El Loco i la Camisa, diu, una gran funció que t'emportes a casa. I Albert Lladó, a La Vanguardia, també subratlla la qualitat dels actors, sobretot de Beck, del que diu que fa una gran interpretació, i tot això, diu, amb un ritme ferotge i una intimitat palpable, val la pena. Al Twitter, per cert, hem llegit una piulada de l'actor Marc Clotet que diu que ningú de Barcelona no es perdi la funció de Loco i la Camisa al Romea. Interpretacions per treure's el barret i més. Així és que ja ho sabeu, El Loco i la Camisa han prorrogat fins diumenge que ve, dia 22 de juny, al Teatre Romea.
I ara arriba el moment de l'entrevista.
Fixa't. Vist així, sembla una persona com una altra, no? Tan indefensa, tan...
Però no ho és. No us deixeu enganyar per ella, eh? Ho intentarà, però no la deixeu.
Hòstia puta, què és això, tio?
Un soroll. Hòstia, un soroll, res més. Vale, a veure, els edificis vells sempre fan...
Dos homes i una dona de classe mitjana han vist com la crisi els prenia tot el que tenien, i no tan sols en el sentit material. Cansats que ningú no escolti les seves queixes i de sentir-se invisibles per la societat, decideixen passar a l'acció i començar a canviar el món. Malgrat les bones intencions, però, els inevitables ensopecs i malentesos donen peu a situacions de vegades còmiques, però també entranyables. Aquest és l'argument de New Order, la nova obra escrita i dirigida per Sergi Pompermayer, que es va estrenar dijous i que es podrà veure fins al 30 d'aquest mes a la sala Flyhard. Avui ens acompanya en Sergi Pompermayer i també en Pablo Lammers, que és un dels actors de l'obra i també fundadors d'aquesta sala, de la sala Flyhard. Bona nit i benvinguts a tots dos.
Hola, bona nit.
Hola, què tal?
És aquesta una obra sobre la crisi, Sergi?
Sí, és una obra que neix arrel de la crisi, no? Del que estem veient constantment, d'aquests casos, aquestes notícies que llegim de gent que ho perd tot, que es queda al carrer, d'aquesta desesperació, d'aquesta manca de futur, d'aquesta ràbia que a vegades esclata. I és un text que vaig començar a escriure intentant fer un exercici una miqueta de política ficció, no? per entendre'ns, pensant, bé, fins ara, més enllà de cremar dos o tres contenidors, el que ens hem trobat és que hi ha molta gent que ho perd tot i s'acaben suïcidant. Què passaria si algú digués, jo no vull matar-me, jo vull lluitar, encara que sigui usant la violència, no? Per fer-me escoltar i per recuperar la meva dignitat.
Hi va haver algun, és a dir, no sé quan la vas començar a escriure, no sé si fa temps, però no sé si hi va haver algun detonant. A vegades un retall de diari et serveix com a excusa per començar a escriure una història d'aquestes, no?
Sí, n'hi van haver uns quants. Jo, el principal realment és aquest de llegir moltes notícies de gent que els troben penjats a casa perquè estan a punt de desnonar-los i ho han perdut tot i han caigut en aquest pou i no saben com sortir, no? Això bàsicament va ser el que em va motivar a parlar d'això. També la sensació que tinc jo mateix de que per molt que faci, per molt que ho intenti, no se m'escolta, que la meva veu no és sentida, sí? Em deixen cridar però no volen escoltar-me, no? I una altra cosa, sí que va haver una notícia que em va fer molta gràcia, vaig pensar, sí senyor, aquest home els té molt ben posats, que va passar en un altre país, però un home que el van desnonar, li anaven a prendre la seva casa, el dia abans que el desnonéssim la va destrossar i la va tirar tot a terra i va dir, aquí teniu la meva casa.
Qui són els personatges? Després coneixerem també el d'en Pablo, però en general, qui són?
Jo he intentat fer a través dels tres personatges que surten, dels tres segrestadors, perquè de personatges n'hi ha quatre, la quarta és la segrestada, però els segrestadors, que són els que més s'apropen, es podrien apropar a nosaltres, al gruix de la societat, en cada un d'ells he intentat retratar un tipus de classe mitjana, no? des de la persona que ha tingut una feina estable i de responsabilitat i l'ha anat molt bé, i de cop, en un any, dos anys, veu com tot això ha desaparegut i es veu abocada gairebé a la indigència, no? A no tenir pis, a haver d'anar amb els seus fills a buscar menjar a ONGs, a menjadors socials, perquè no té per pagar-ne, fins a altres un personatge més jove, per exemple, que tampoc és tan jove, que té uns 30 i pico d'anys, però que no pot fugir d'una eterna adolescència perquè es veu obligat a no tenir feina, haver d'aprendre durant tota la seva vida dels seus pares, fins a un punt que els pares passen a dependre d'ell i això l'impedeix a ell realitzar-se com a persona adulta, no? I un tercer personatge, que és el del Pablo, que sí que és un professional liberal, una persona que ha estat a fora amb motivacions socials, però que també la crisi l'esquitxa allà on està i es veu obligat a tornar a casa i decideix intentar passar l'acció ell també, no? Fer alguna cosa per canviar aquesta espiral en la que ens trobem ara mateix,
no? No sé si creieu que la gent, en aquest cas, no sé si amb el teu personatge, Pablo, es pot sentir reflectida, es pot sentir identificada una mica amb els problemes que tenen els personatges, no?
Jo suposo que en funció del públic que ens vingui a veure, es sentiran identificats no només amb el meu, també amb el del Sergio Matamala o amb el de Marta Domingo, que són els altres segrestadors, perquè sí que el Sergi ha dibuixat com... És classe mitjana, però realment tant la feina que tenia la Marta com la que tenia el meu personatge o la que tenia el Sergio són molt diferents. Vull dir que tocarà molta gent, això, no? I el meu, per exemple, és una persona que és fotògraf, que ha viatjat pel món, ha fet un munt de reportatges, el del Sergio era un informàtic, la Marta treballava en un banc. Vull dir que són professions que no estan una cosa a l'altra, però que sí que servirà perquè molta gent se senti, no?, identificada amb aquests personatges.
Sergi, hi ha una certa càrrega ideològica en tota l'obra?
Sí, bé, jo crec que facis el que facis, sempre hi ha una càrrega ideològica, encara que facis una comèdia totalment innocua, depenent del moment en què l'escriguis, hi ha un punt de vista sobre el teu món, no? En aquesta n'hi ha més, és veritat, perquè tracta un tema que ara mateix és actualitat, que tots ho patim d'una forma o altra, però el que no hi ha és no hi ha la voluntat de fer un pamflet, ni molt menys, no? Hi ha la voluntat de provocar preguntes, no? De sortir d'allà i que cadascú es posicioni, que cada espectador es posicioni a favor d'un, de l'altre, d'una banda, de l'altra banda, de la segrestadora, dels segrestadors, de qui sigui i se'n vagin a fer una cervesa o se'n vagin a sopar i l'estona que estiguin sopant en parlin, no? Que no surtin d'allà com si haguessin vist un espot publicitari o una cosa que no t'arriba ni et commou ni et toca, no? La voluntat és aquesta, bàsicament. Parlem-ne, mirem cara a cara i fins i tot enrient-nos-en de moltes coses que fem i que passen, però plantegem-nos cap on estem anant i què ens podem trobar.
És sacsejar consciències, no?
Tampoc aspiro tant, eh? Vull dir, jo l'únic que aspiro és... primer de tot la vaig escriure perquè és l'obra que a mi m'agradaria veure. Això és una cosa ben egoista, no? I per l'altra banda, espero que qui vingui no se senti defraudat, que disfruti, encara que sigui patint, per entendre'ns, no? Sacsejar consciències és una cosa que la trobo molt, molt grossa. Si algun dia a la meva vida aconsegueixo, encara que sigui només amb una, bueno, ja ho tindria tot, no? Però de moment que qui vingui no cregui que ha perdut el temps, que no ha perdut una hora i 25 de la seva vida estan allà.
És una obra, com dèiem, sobre la crisi, no? Que parla una mica d'aquests problemes, però també, diguéssim, de crisi, en el sentit que és una obra feta amb pocs recursos i, a més, en una sala com la Flyhard, que... Paulo, us ha costat molt arrencar, però vaja, porteu ja una ratxa d'alguns espectacles que estan tenint molt bona crítica, no?
Sí, jo penso que la sort de la Flyhard en aquests anys ha sigut que tota una sèrie de grans professionals han vingut a jugar en unes condicions petites, econòmicament parlant, com és les que tenim a dia d'avui. O sigui, la Flyhard és una sala amb 45 butaques, amb uns preus populars que vam decidir tenir perquè sentíem al nostre voltant que la gent deia el teatre és car, bé, en fi. Hi ha unes prioritats també a la vida, la gent troba cares unes coses i altres no les troba gens cares, no? Jo penso que el gran èxit de la Flyhard només és la línia de programació que hem intentat que sigués molt fidel i que la gent... Hi ha gent que compra sense saber quin és l'espectacle perquè sap què es trobarà, sinó els professionals que han vingut a jugar amb nosaltres i que han dit, em ve de gust venir a fer aquesta història aquí, tot i que els sous són petits. També és veritat que nosaltres lluitem molt per tenir ajudes de tot tipus, perquè si no seria impossible ja. Però és la gent que ha vingut a treballar amb nosaltres que ha fet que la sala estigui on està avui en dia.
Es fotut molt dures, eh? Mm. Sí, és perquè hi has vist totes aquelles barbaritats en directe.
No, sí.
I què feies?
Quan?
No sé quan. Quan veies que estava matant algú a hòsties o a un jurat que poden saludar.
Fotografia. Però no és fàcil, eh? Sí,
no és fàcil.
Avui a l'Entre Bambalines, dalt de Llibres i Més, estem parlant amb Sergi Pompermayer, autor i director de New Order, i també amb Pablo Lammers, que és un dels actors, una obra que es pot veure aquests dies a la sala Flyhard de Barcelona. Com podríem definir de forma global aquesta obra? Thriller, comèdia?
No ho sé ben bé, perquè va haver un espectador el dia de les prèvies que va dir una cosa molt bonica, que jo crec que la va definir molt bé, que era, heu fet un retall de diari. I és una definició que m'agrada, no? Perquè realment allà hi veies l'actualitat del tema que estem tractant. I aleshores, a l'hora de definir si és una comèdia, si és un thriller, la voluntat de thriller no hi és. De thriller tenim la situació, que és un segrest, no? Però no hi ha una voluntat de tenir el públic amb un suspens de ai, ara què passarà? No, bueno, hi ha una miqueta d'intriga, perquè has de saber, no pots saber com acabarà la cosa, però no estem jugant a fer una obra de teatre policiaca, no? De comèdia, hi ha moments de comèdia, i drama, hi ha moments molt dramàtics, i fins i tot diria que alguns tràgics, no? Realment. Però bé, és el que volia aconseguir, no? Perquè jo crec que la vida és això. A la vida, en un mateix moment i en un mateix espai, s'està produint comèdia al costat d'una situació tràgica, no? Aleshores, també posar el públic en aquest punt d'incomoditat, entre cometes, de dir, estic rient, i al cap de 30 segons s'englaça el riure, no? Perquè el que acaba de passar... És molt fort. Diríem que toquem una miqueta tots els àmbits teatrals, no? Una miqueta.
Tot i que abans deies que és una obra amb càrrega ideològica, les obres d'en Sergi Pompermayer es caracteritzen molt també per focalitzar-se en les relacions entre els personatges, no? No sé si aquí heu tingut un treball també molt d'emocions, i sobretot amb això que deia, no? Amb aquesta muntanya russa de que ara plores, ara ric, ara... Això pels actors és un treball complicat, no?
Nosaltres vam estar treballant uns dos mesos abans d'estrenar es van fer moltes impros sobre els personatges, d'on venien, impros que no tenien res a veure amb l'obra en concret, sinó com estaven ells abans, com s'havien conegut, com havien ideat el segrest. Tot això va ajudar molt. I a nivell emocional, l'altre dia parlava també amb un espectador que tens la sensació com a actor de ser un equilibrista. Perquè sí que hi ha comèdia, però també hi ha molt de drama, i a vegades entre el drama i la comèdia han passat 30 segons. I has de trobar el punt just, no? De no intentar ni fer comèdia ni intentar fer drama. O sigui, de mantenir-te en la veritat durant l'hora i 20 que dura l'obra, d'una manera molt forta, perquè es vegi la comèdia, que es vegi el drama, però sempre des d'una veritat, no? I això també et posa en un punt... Bueno, nosaltres, el teu parlant, acabem rebentats, físicament. Jo pensava, sort que dura una hora i 20 i no dura 3, perquè no podria aguantar el ritme, jo. Arribo molt cansat. Estem allà durant una hora i 20 donant-ho tot, sí, sí.
Fa només uns dies vam poder veure també una altra obra escrita per tu, Top Model, dirigida i protagonitzada per Pep Cruz, al Teatre del Raval i al Poliorama. Pels qui l'hagin vista, diries que New Order és similar?
No, no
és similar.
No s'assemblen res.
No totalment diferents.
Totalment diferents, sí, sí. A veure, Top Model neix com... És un encàrrec que em va fer la companyia Perversions, que està escrita a mida per ells, està escrita a mida pensant on s'havia de fer, que era anem a fer bolos per tots els pobles de Catalunya, una cosa ben simple, senzilla, barata, que es pugui muntar i desmuntar i es pugui portar amb una furgoneta. I aleshores jo els vaig portar unes quantes idees així esbojarrades, perquè a més volien que fos una comèdia, precisament per poder anar de festa major, i m'ho vaig passar molt bé escrivint-la, però és una bogeria, no? Ja... És un disbarat, com diu el Pep Cruz, no? Un disbarat còmic, que deia ell. En canvi, New Order, no. Vull dir, jo Top Model me la sento molt meva, també, però la vaig fer pensant molt en qui m'havia encarregat allò. Però New Order està escrita perquè jo vull, per entendre'ns, no? És el que jo en aquell moment tenia necessitat d'explicar, o tenia ganes d'explicar, no? És una idea que tenia apuntada, i el dia que em van trucar el Pablo, el Sergio, els companys de la Fleischer, em van dir, vols fer alguna cosa aquí amb 4 actors, 2 homes i 2 dones? Vaig dir, bueno, jo tinc una idea, us l'explico, si us agrada, la tiro endavant i l'escric, perquè no estava escrit encara. I la idea els hi va agradar i la vaig tirar endavant. Però és més Pompermayer New Order que Top Model, perquè a mi personalment m'agrada molt, em sento molt còmode escrivint d'aquesta forma en la que barrejo comèdia i drama.
I no només has escrit, sinó que a més la dirigeixes.
Exacte.
Crec que fa 10 anys ja vas fer vas dirigir una de les teves obres, que es deia Cafè.
Sí, sí.
Però em comentaves abans que consideres que aquesta és la teva primera direcció professional.
Sí, perquè va ser Cafè, va ser, a més va ser com una codirecció, de les coses també s'han de dir, amb uns alumnes del Col·legi del Teatre, entre els quals hi havia el Llàcer García, que és l'autor de la Pols, que ho ha triomfat abans, i l'altre dia em feia gràcia, dic, mira que curiós, no? Que jo vaig dirigir el Llàtzer i ara ens trobem aquí tots dos dirigint. I era una peça que es va fer per la Mostra de Teatre Breu de Barcelona. O sigui, va ser una miqueta manga por ombra, no?, que es diu. Jo els hi donava un cop de mà, més que dirigir-los del tot. S'ho van haver d'acabar dirigint ells, pobrets. Però a nivell professional, la primera, l'estrena, qui m'ha donat l'alternativa, per dir-ho així, ha sigut la Fleischer.
I la provem com a director, Pablo?
Molt, molt. No puc dir una altra cosa. Tinc a 2 pams. No, però nosaltres estem supercontents. Estem, i no sé, segurament serà com a Fleischer o amb una altra productora, però jo he acabat personalment molt content i hem començat a treballar en un nou projecte que tenim allà, tancat en un calaix. Però han sigut uns assajos... És curiós, nosaltres portant molts anys com a companyia treballem només amb una persona, i de sobte aquest any, a veure aquest trencament a la Fleischer, hem començat a treballar amb gent també que ens venia de gust. Nosaltres vam fer unes reunions, això va així, Fleischer, ens sentem amb la Roser, amb la Clara, amb el Sergio i jo mateix, els 4, diem, amb qui volem treballar? Quines coses ens agraden? O quins autors ens agraden, tot i que no hagin fet teatre, perquè hem vist coses a la tele, moltes coses del Sergi a la tele. I era una cosa que teníem allà. I vam parlar amb la Concha, amb la Marta, que també tenien ganes de fer coses amb nosaltres a la Fleischer. I de seguida ha sortit el nom del Sergi. I sempre és un risc quan fas un encàrrec, perquè no has llegit ni el text i no has treballat molts cops amb el director o dramaturg. Però també ens agradava, i era una carrera molt sòlida que tenia darrere, i era un risc petit. I vam dir, bueno, risquem perquè ens ve de gust, no, el Sergi? per la manera que té d'escriure i jo penso que els quatre estem encantats.
A banda del teatre, Sergi Pompermayer ha treballat també sobretot a la televisió i ha estat guionista de programes com La Cosa Nostra, Set de Notícies i també sèries com Jetlag, Moncloa, Digue-me o Plats Bruts. T'enyores la televisió?
No, encara hi soc.
Segueixes
fet,
fent coses, no?
Visc gràcies a la televisió. Sí, sí, ara mateix soc dialoguista de La Riera, des dels inicis de la sèrie i per molts anys que duri.
Allò has fet alguna cosa d'humor, per exemple?
O... Sí, home, m'agradaria sempre ja al cap un projecte de tornar algun dia a fer una sitcom, però bé, la tele no sé si estan gaire predisposats perquè la troben massa cara pel poc temps que dura, no, un capítol. Però jo crec que tard o d'hora intentarem i aconseguirem colar-ne alguna.
I potser en Pablo Lambers farà algun cameo, vés a saber.
Depèn de com es porti.
Doncs recordeu New Order de Sergi Pompermayer, la podeu veure a la sala Flyhard fins al 30 de juny. Avui ens han acompanyat el seu autor i director, en Sergi, i també en Pablo Lammers, que és un dels actors d'aquesta obra. Molta merda i moltes gràcies per haver estat avui aquí al Entre Bambalines, dalt de llibres i més.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Doncs si us ha interessat el que ens han explicat en Sergi Pompermayer i en Pablo Lammers sobre aquesta obra, New Order, estigueu atents perquè ara en podeu guanyar dues entrades dobles per anar a veure-la, oi, Biel?
Doncs sí, no dues, no, sinó quatre, i com sempre l'únic que heu de fer és respondre una pregunta, avui una mica més complicada, això sí. Quina va ser la primera obra que va escriure Sergi Pompermayer? Ja sabeu que podeu participar a través de facebook.com/llibresimés i del twitter.com/llibresimés amb l'etiqueta concurs bambalines i la resposta correcta. Recordeu la pregunta. Quina va ser la primera obra que va escriure Sergi Pompermayer? Podeu guanyar dues entrades dobles, és a dir, quatre, vaja, per anar a veure aquesta obra New Order a la sala Flyhard.
Doncs bé, no t'acomiadem perquè de seguida parlem d'altres premis, d'altres concursos. Aquesta setmana ha començat a Barcelona el Festival dels Jardins de Pedralbes, on des d'ara i fins al juliol hi actuaran una quinzena de cantants de primer nivell, entre altres hi passaran John Newman, Rafael, Carla Bruni o Simple Minds. I Tom Jones, oi, Biel?
Doncs sí, exacte, i atenció als fans de Tom Jones perquè podeu guanyar dues entrades per anar al concert que farà el 30 de juny als Jardins de Pedralbes. La sortejarem des d'ara i fins al dijous, dia 26, entre tots aquells que participin al nostre concurs. És ben senzill, només heu de respondre una pregunta. Atenció, amb quin sobrenom és conegut Tom Jones? Podeu fer arribar les vostres respostes a través de la pàgina de Facebook del programa, facebook.com/llibresimés, a través del Twitter, @llibresimés, del correu electrònic, que és llibresimés@radioestel.cat, o bé també trucant al contestador automàtic de Ràdio Estel, al 93-409-2777. Recordeu, teniu fins al dijous, dia 26 de juny, per participar al sorteig. Només heu de respondre a aquesta senzilla pregunta. Amb quin nom és conegut, o amb quin sobrenom és conegut Tom Jones? Entre tots els que participeu, sortejarem aquestes dues entrades per al concert que es farà el 30 de juny als Jardins de Pedralbes.
Doncs sí, el guanyador o guanyadora l'anunciarem al programa del dia 28 de juny. Esperem les vostres respostes i que hi hagi molta sort.
A punt de complir 80 anys, Ramon Llull va dictar la seva extraordinària vida a un monjo cartoixà de París. El nou llibre d'editorial Barcino, Vida de Mestre Ramon, de Ramon Llull, a la venda a llibreries. Més informació a editorialbarcino.cat.
Aquesta nit ens acomiadem amb una cançó de Halldór Mar, cantant i guitarrista islandès, establert a Catalunya fa una vintena d'anys, encisat per la nova cançó catalana. El músic islandès va versionar a l'anglès grans èxits de la història de la música catalana, entre els quals trobem El vent, de Raimon, País petit, de Lluís Llach, Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa, Noia de porcellana, de Pau Riba, o Paraules d'amor, de Serrat. Haldor Mar acaba de publicar un disc que porta per títol Wins i que conté un total de 10 cançons adaptades a l'anglès. Us deixem amb la cançó de Win, versió del mític tema El vent de Raimon. En Santiago Gorgas i el Jordi Pacheco i el Biel Cadilla han estat a la redacció i en Mario Ramírez al control tècnic. Que passeu un bon dissabte i una bona setmana.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.